Hola, bona tarda a tots. Benvinguts en aquest acte de graduació de la primera promoció d'arquitectes de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Se sent? Sí. Bé, doncs anem a començar aquest acte i la paraula la té el senyor Joaquim Velayos, director de l'Escola Politècnica Superior.
Bé, gràcies. Rectora, senyor Esteve Bonell, rector Batlle, degà del Col·legi d'Arquitectes, regidor d'Urbanisme, director de l'Escola del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya, professors, senyores i senyors. En primer lloc, voldria manifestar la meva satisfacció per poder dirigir-me a vostès en aquest acte acadèmic com a director de l'Escola Politècnica i amb el motiu de la primera promoció d'arquitectes de la Universitat de Girona. L'acte que estem assistint, que tots just hem començat, i durant el qual donarem els diplomes acreditatius de la pertinença a la primera promoció d'arquitectura, que com és sabut per tots vostès, evidentment aquests alumnes han de realitzar encara el projecte de fi de carrera, és una manifestació palpable de que la implantació dels estudis d'arquitectura a Girona han tingut un èxit. El que l'any 2004 era un embrió del que volia ser, un projecte, és un total èxit, ja que podem o estem a punt de fer la primera collita d'arquitectes formats a la Universitat de Girona. És evident que el treball i l'esforç són necessaris per aconseguir qualsevol èxit de la vida, però no és suficient, calen altres coses. I també he sabut, o jo crec, que calen una sèrie de circumstàncies que s'han de donar alhora i simultàniament. Aquestes circumstàncies que han fet possible que la Universitat de Girona disposés d'uns estudis d'arquitectura són en primer lloc la circumstància que es va donar fa uns anys, evidentment, al voltant del 2004, que hi va haver un equip de rectorat, l'equip del rector Batlle, que va creure i va impulsar des del primer moment el projecte d'implantació dels estudis d'arquitectura. En segon lloc, la segona circumstància important ha estat l'existència mateixa de l'Escola Politècnica. L'Escola Politècnica és el centre de la Universitat de Girona que imparteix els estudis d'enginyeria i arquitectura i és un centre que té una massa crítica suficient i necessària que tots els centres haurien de tenir i és capaç d'abordar grans objectius amb una certa garantia d'èxit. Per quins motius o quines són les condicions que fan que el centre, la Politècnica, tingui aquesta possibilitat d'èxit, no és més tan fàcil i tan senzill com disposar d'un grup, d'una quantitat de recursos humans, professorat i pas, que té una especialitat multidisciplinar. I podríem qualificar que és un professorat excel·lent. A més, també podríem dir que les instal·lacions i l'equipament que disposa la Politècnica és d'alta qualitat. Una tercera circumstància que s'ha donat és l'existència d'un equip de direcció a la Politècnica que ha tingut la possibilitat de somiar, de pensar, de projectar i d'executar el projecte de la implantació dels estudis d'arquitectura a Girona. Aquest equip ha actuat sempre només amb una guia i és amb un sentit institucional buscant sempre l'interès general i el servei públic, amb l'única finalitat d'aconseguir, diríem, l'excel·lència d'uns estudis d'arquitectura i d'uns estudis que creiem nosaltres que haurien de ser diferents d'altres estudis. Ara podríem dir la frase ni millors ni pitjors, però diferents d'altres estudis d'arquitectura. A més, l'equip de direcció ha comptat amb el suport d'altres institucions com són no universitàries, com són el Col·legi d'Arquitectes de Girona o com és el Patronat de l'Escola Politècnica Superior. I per últim, l'altra circumstància que s'ha donat ha estat que els diferents equips de la rectora Anna Maria Gialli han estat sempre al costat de la direcció de la Politècnica, ens han deixat treballar amb total autonomia, amb la màxima col·laboració i amb el màxim suport institucional. És per això que en comptes de dir gràcies a les circumstàncies, hauríem de dir gràcies a les persones que han fet possible que es donguessin aquestes circumstàncies. És evident que tota universitat, tot centre o tot estudi perquè justifiqui la seva existència, segurament hauria de tenir uns trets diferencials totalment diferents o una mica diferents d'altres universitats, centres o estudis que realitzen amb altres universitats properes o llunyanes. L'estudi d'arquitectura a Girona es fa, s'ha projectat i s'està realitzant a la Politècnica. Aquest seria el tret capdalt i fonamental que des del qual neix i des del qual s'ha projectat aquests estudis d'arquitectura. És evident que hi ha molts altres aspectes que donen aquesta diferència i aquesta especificitat als estudis, com poden ser la concepció que creiem que s'ha de tenir l'arquitectura, o almenys l'arquitectura que volem fer a Girona, que no és més que una concepció de l'arquitectura com una essència de la construcció, amb un sentit ampli, aquell que manté una relació equilibrada entre la funció, la forma i la solució constructiva, i que al final ens dona com a resultat un professional, un arquitecte, que és un professional de la projecció arquitectònica. Hi ha altres trets que són importants, com és la possibilitat que es puguin realitzar uns estudis amb una quantitat, diríem, d'estudiants d'entrada manejable. No necessàriament de la quantitat ha de sortir la qualitat. La massificació de la universitat crec que és més aviat època dels anys 70 i no del segle XXI. També la possibilitat de que en la Politècnica podem tenir dins dels estudis d'arquitectura una relació entre la investigació tecnològica i la docència i una col·laboració important entre departaments i centre. De manera que això afavoreixi en cada moment o queda afavorit per les dimensions, diríem, raonables de l'escola i dels departaments. I evidentment també un altre tret diferencial és que nosaltres volem i estem impulsant tota una línia pedagògica que sigui homogènia. Això vol dir que nosaltres estem preparant i projectant el que és el tercer cicle, que contempla evidentment aquesta línia pedagògica juntament amb el màster i els doctorats, la gran importància que se li dona a una disposició de laboratoris i tallers de ben equipats, de manera que tot i cada un dels arquitectes que s'estan formant en aquesta escola puguin, diríem, realitzar, conèixer de primera mà què és el que es trobaran en el futur. La importància doncs, de les pràctiques de taller o la importància que s'ha donat en els viatges d'estudi, viatges que s'han realitzat any a any, o la reflexió teòrica o crítica a partir de seminaris que realitzen no només curs a curs, sinó entre diferents cursos, diríem que l'objectiu no és el curs, sinó l'objectiu és tot estudiant que estudi la carrera d'arquitectura, crec que són trets importants i diferents que es poden donar en una escola de les nostres dimensions. També un tret diferencial és la importància que s'ha donat sempre des del nostre centre en la relació amb el món laboral i a la recerca. I això ho podem fer a través d'una sèrie d'eines tan importants com poden ser les estades en l'entorn laboral, el patronat de l'Escola Politècnica o les diferents actuacions que es poden fer en el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. En resum, els estudis d'arquitectura, volem uns estudis d'arquitectura que donin al futur arquitecte un bagatge important amb coneixements científics, gràfics, humanístics, tecnològics i constructius, però amb una finalitat de crear espais amb sentit on els ciutadans puguin realitzar la seva activitat també amb sentit. Desenvolupar aquestes activitats amb sentit vol dir, o volem, hem d'entendre que el que fem és que es posi al mateix nivell tot l'art que evidentment queda compresa dins dels aspectes arquitectònics, però també l'optimització dels recursos i dels materials, de l'estalvi energètic dels edificis, de la utilització de les energies renovables o tenir en compte la qualitat de la vida dels ciutadans en aquests espais. Tot això que crec que estem fent o pretenem fer en el futur ho podem dur a terme o estem duent a terme amb un equip de professors. I dic bé equip de professors i no estament professoral, etc. etc. Un equip de professors vol dir que tot professor que ha entrat o que entrarà a donar classes, a col·laborar, a participar en aquest projecte d'Arquitectura Girona, ha de tenir clar o té clar que l'objectiu i la cosa fonamental a respectar és el projecte, que ens interessa l'equip i no la individualitat. És evident que disposem ja d'un equip de professors en el que tenim una part important de destacats professionals, amb currículums importants, tenim una part important de professors amb experiència universitària i tenim una part important de professors també, professors joves que estan, diríem, formant-se a dins de l'activitat universitària. Referent al professorat i als estudiants, només m'agradaria que les paraules que estic pronunciant serveixin com una mena d'homenatge als dos col·lectius. Tant a professors com a estudiants hem de dir que aquests dos col·lectius, la il·lusió, el treball, l'interès i la dedicació que han mostrat al llarg d'aquests últims 5 anys és immillorable. Podríem estar parlant molt de rato de què fan i què deixen de fer, però crec que dient això és més que suficient. S'han realitzat importants treballs de col·laboració amb diferents pobles i ciutats de la província, com per exemple Castellfollit de la Roca, Colera, Vilabertran, Sant Julià de Ramis o Girona, i esperem que es multipliquin dia a dia. L'activitat cultural que ha provocat els estudis d'arquitectura ha estat molt intensa, amb exposicions, amb cicles de conferències i amb publicacions, que són la nostra targeta de presentació arreu del món. Puc dir, sense exagerar, perquè algunes de les nostres exposicions han anat a més d'un país estranger. S'han realitzat viatges d'estudis de l'arquitectura de diferents ciutats, com a Londres, Amsterdam, Nàpols, Berlín o Porto. I periòdicament s'estan realitzant workshops en el que se convida a participar destacats arquitectes de fora del nostre país i d'altres universitats estrangeres. El futur que jo crec que s'espera o que esperem dels estudis d'arquitectura de la Universitat de Girona és important i esperançador. L'escola en poc temps es convertirà, si és que no s'hi està convertint ja, en un grup d'innovació i recerca arquitectònica. Degut a que la pluridisciplinaritat dels seus professors, arquitectes, enginyers, filòsofs, juristes i arqueòlegs, esperem que sorgeixi la tan necessària creativitat a l'àmbit arquitectònic. Bé, podria continuar parlant i continuar dient coses meravelloses. Tots sabem que la vida no està plena de flors i violes, ni els camins estan empeltats de pètals de rosa, però és evident que en aquest moment ni puc recordar cap obstacle que no sigui positiu en aquests 5 anys des de la sol·licitud, la planificació i la implantació dels estudis d'arquitectura. Espero que aquesta promoció, la primera promoció dels estudis d'arquitectura, que tots sabem que els hi falta un petit detall, que no és el projecte, que no és poca cosa, sigui la primera d'una sèrie infinita, diríem, de promocions que sortiran de Girona. Que això millorarà, evidentment, tota la cultura de la ciutat, de la universitat, i facilitarà a la societat propera la possibilitat d'estudiar en una universitat de molta qualitat com és la Universitat de Girona. A la primera promoció, als membres de la primera promoció, els diria que heu obert el camí de l'arquitectura a Girona. Podeu dir, evidentment, que heu fet història a la petita o gran història de la Universitat de Girona. Us desitgem una llarga i fructífica activitat dins de l'arquitectura. Diu, ha estat un plaer treballar per vosaltres i amb vosaltres. Moltes gràcies.
Tot seguit, el senyor Esteve Bonell ens parlarà de l'ofici d'arquitecte. El senyor Esteve Bonell és un arquitecte nascut a Girona, a Banyoles, l'any 1942. Té edificis importants al llarg de la seva trajectòria professional i acadèmica. Ell ha dissenyat i ha obtingut diferents premis per alguns d'aquests edificis. L'edifici Fregoli, premi FAT de l'any 1975, el Velòdrom d'Horta, premi FAT 1985, el Palau d'Esports de Badalona, Premi Europeu Mies van der Rohe de 1992, i l'Hotel Citadines de Barcelona, Premi Ciutat de Barcelona de l'any 1994. Ha publicat diversos articles en revistes de primera línia mundial i també, a més, és l'autor d'edificis propers, com podria ser el Centre d'Assistència Sanitària de Molins de Rei, de l'any 82, l'edifici d'habitatges de la Vila Olímpica de Barcelona, en l'any 92, el Palau de Justícia de Girona, en l'any també 92, i la reforma de l'edifici Jaume I de la Universitat Pompeu Fabra, de l'any 1996. Ell ha estat professor convidat a les escoles d'arquitectura de Lausana i de París, i avui doncs ens regalarà amb la seva conferència sobre l'ofici d'arquitecte. Té la paraula, senyor Bonet.
Molt bé. No molt, perquè pugui veure els micros. Sí, no, pot apagar, Sí, sí, millor. Qui es veu millor, no, així? Bona tarda a tothom, senyores, senyors. En primer lloc, vull agrair a la direcció de l'Escola Politècnica l'oportunitat de dirigir unes paraules amb motiu de la vostra graduació. Quan en Josep Fusés em va trucar per suggerir-me la possibilitat de fer-ho, no vaig dubtar ni un moment, ja que considero un honor poder estar aquí en un dia tan assenyalat per vosaltres. L'únic problema era saber què dir, a part de la merescuda enhorabona per haver acabat la carrera, sobretot quan, acabant els estudis, pràcticament us ho han dit tots els vostres professors. De totes maneres, permeteu-me que faci algunes reflexions. La primera, indubtablement, es tracta d'un moment, d'un gran moment per vosaltres i pels vostres familiars, però tinc que advertir-vos de que no és el final dels vostres estudis. No és en absolut l'etapa final de l'aprenentatge, ja que per la nostra professió, la d'arquitecte, aquest no acaba mai. La necessitat d'assumir nous coneixements és fonamental en un món en constant evolució, on les coses canvien i l'arquitecte ha d'estar atent a aquests canvis per donar-li una resposta adequada. En aquest final de carrera us trobeu en un dels moments més interessants de la vostra vida, però també en un moment ple de contradiccions. Fins ara, les regles del joc i els objectius eren clars i sabíeu quins passos teniu que recórrer per obtenir el títol. Un títol que heu aconseguit amb el vostre esforç i amb l'ajuda que l'escola i els diferents professors us han aportat. A partir d'ara, estareu sols. Sols en l'inici de la professió, en un moment molt delicat i amb un futur incert, i esteu sols davant de les diferents possibilitats que ha d'entendre la nostra professió. Aquesta, l'arquitectura, ja no té res a veure amb la que jo i els estudiants de la meva generació ens vam trobar quan vam obtenir el títol. Pràcticament tots nosaltres teníem la il·lusió de treballar professionalment en un petit estudi i exercir d'arquitectes a la manera tradicional, a la manera d'aquell professional liberal que a partir d'un encàrrec, al començament molts petits encàrrecs, després molts petits encàrrecs i al final algun encàrrec millor, no? Però, com dic, a partir d'aquests encàrrecs desenvolupàvem la triple funció de pensar, projectar i dirigir la construcció d'un edifici. Avui dia això s'ha fet molt més difícil, fins i tot pels que com jo portem anys exercint com a arquitectes. Malgrat això, se us ofereixen molts camins a escollir a part de l'arquitecte liberal. Evidentment dins de l'administració, gestionant obres, dissenyant i calculant instal·lacions, dissenyant i calculant estructures, en planificacions urbanístiques, en el món del paisatgisme, en l'àmbit del disseny, amb el de l'ensenyament i, efectivament, el de la recerca. Tot elles són rames del mateix arbre, però que us exigiran més especialització i més estudis. Repeteixo que l'aprenentatge no acaba mai, però s'ha de reconèixer que, tot i la crisi econòmica, el títol d'arquitecte és un valor que us ajudarà en el vostre futur professional. Fins ara la part optimista, però hi ha la part pessimista. Estem en un moment delicat dintre del nostre món que repercuteix en l'arquitectura i els arquitectes, tot i el reconeixement històric que ha tingut l'arquitectura a Catalunya. últimament hi ha la sensació de que la bona arquitectura perd interès, arraconada pel 90% d'edificis sense cap atractiu i per l'impacte excessiu d'arquitectures mediàtiques banals, amb preus desorbitats i falsament icòniques, a les que les administracions públiques massa vegades donen suport. És per això que hi ha una certa intranquil·litat sobre el futur de la professió i la previsible repercussió en la qualitat de les obres. He llegit últimament una frase del poeta Juan Goytisolo que expressa perfectament la situació actual. Ell explicava aquesta frase, amb aquesta frase no referint-se solament al món de l'arquitectura, sinó al món en general. No? Ho llegeixo en castellà, que era la llengua que ell parla. No? Todo se ha convertido en espectáculo y lo único que existe es la visibilidad y no la cualidad. La qualitat, que és un dels problemes que tenim que recuperar tant des de la professió com, per suposat, des de les escoles d'arquitectura. Hi ha diversos factors que intervenen i condicionen la bondat d'una edificació, però sobretot en el llarg procés projectual on l'arquitecte pot incidir en la qualitat arquitectònica. El projecte, com ja sabeu, és fonamental a la nostra feina. Jo voldria insistir en aquesta qüestió i m'agradaria continuar aquestes paraules, aquesta intervenció, amb unes reflexions petites, senzilles, sobre el que significa projectar. Aquesta normalment és l'orientació o són les primeres paraules que jo dirigeixo als meus estudiants quan comencen la carrera. Deixeu-me acabar també doncs, amb aquestes mateixes paraules al moment del vostre final. Hi ha una frase del Viollet-le-Duc en els seus entretiens que ens orienta. La primera condició per dissenyar és saber el que es vol fer. Per saber el que es vol fer s'ha de tenir una idea. Per treure-li suc a la idea calen principis i formes, és a dir, unes regles i un llenguatge. Crec que és una frase interessant perquè ens parla d'idees, de regles, de principis i de formes. I això és el que es tracta en un projecte. Per altra banda, quan a un arquitecte se li encarrega un edifici, no està davant d'un paper en blanc. Sempre hi ha una sèrie de dades que intervenen i condicionen el procés de projectar. Unes són dades objectives, mesurables, que estan lligades a la realitat de l'encàrrec que es proposa i venen determinades per una sèrie de condicionants com són les característiques del solar, les seves dimensions, la topografia, la vegetació, la seva orientació, el seu entorn, les ordenances normatives que són d'obligat compliment, el programa de necessitats, diferents si es tracta d'habitatges, d'un hotel, un teatre, un palau d'esports o d'una presó, que indiquen diferents concepcions funcionals o espaials, però també hi ha les condicions econòmiques i els termes de l'execució. Totes aquestes dades condicionen per igual a qualsevol arquitecte que s'enfronta amb un projecte. Són dades de la realitat, però hi ha altres dades més objectives, més discutibles, per tant, més personals, que depenen del coneixement professional i cultural de cada arquitecte. Són dades adquirides, d'arrels culturals més profundes, que tenen a veure tant amb la imaginació com amb la capacitat de creació. Aquestes dades pertanyen al món de la cultura, al món de les idees. De la manipulació d'aquests dos mons, realitat i idees, és el que obre el procés de projectar arquitectura. Com intervenen aquests factors a l'hora de dissenyar? Quins són els criteris jeràrquics que ens indiquen per on s'ha de començar? Es parteix de la realitat o són les idees i la cultura qui domina el procés creador? Aquestes i altres preguntes són les que es podrien fer. Crec, de totes maneres, que cada arquitecte busca la seva manera d'enfrontar-se amb el problema. El que és indiscutible és que totes aquestes dades intervenen, però unes amb més protagonisme que altres. Segons com siguin utilitzades, cada arquitecte expressarà el seu llenguatge, la seva manera d'entendre l'arquitectura, i d'això depèn la qualitat d'un edifici. Posaré uns exemples que tots coneixem d'alguns arquitectes i els seus plantejaments inicials. Le Corbusier, any 1923, projecta una petita casa pels seus pares. La idea generadora del projecte la denomina la machine à habiter, la màquina per habitar. Funcions precises, dimensions específiques, mínima superfície i màxima utilitat. Aquestes eren les qüestions prioritàries per sobre de les condicions del terreny, de l'entorn o del lloc. És la petita maison, no? Com es veu amb aquesta imatge, Le Corbusier, quan explica aquest projecte, ens dibuixa la planta, ens marca unes circulacions, marca l'espaialitat de la petita casa de 4 metres per 16, 64 metres quadrats. Ens indica una orientació, hi ha un sol, el sol és important, per qui neix i per qui surt, i una taca negra. Què volia dir amb aquesta taca negra? Que no li importava el terreny. Primer feia l'edifici i després, com veurem, buscava el terreny. L'any 1962, Venturi construeix a Filadèlfia una casa per a la seva mare. Al contrari de Le Corbusier, Venturi no només pensa en els problemes de l'entorn, sinó també en la recuperació de l'arquitectura popular i l'experiència vernacular americana. Per Venturi, un edifici ha de ser una part i una extensió del seu entorn, sobretot per l'aspecte comunicatiu que l'ambient provoca. La casa de Le Corbusier és una màquina i no vol tenir la imatge d'una casa tradicional. Per contra, la casa de Venturi, amb els seus teulades en pendents, la xemeneia o el porxo d'entrada, ens dona la imatge simbòlica de la casa tradicional. El lloc és important o no? La modernitat o la tradició? Qüestions diferents per un mateix programa. Una era la casa de la mare i dels pares, l'altra la casa de la mare de Venturi. No? Encara que Le Corbusier, després, amb el plano a la butxaca, busca un lloc que adequat per implantar la casa de la seva mare. I això ho troba a les voreres del llac Léman, a prop de Bébé. No? Amb això demostra, i ell ho explica, és que el que va intentar, una vegada fet el plano, és que el plano i el terreny encaixessin com el guant amb una mà. Fran Lluibret, en pràcticament totes les seves obres, nega qualsevol lligam entre la història i l'art, entre la història i l'arquitectura. Bright planteja l'arquitectura com un acte de creació a partir de les necessitats del paisatge, dels aspectes constructius, dels aspectes espacials i dels nous materials. És a la Casa de la Cascada de l'any 1934 on es posen de manifest tots aquests conceptes. La casa de Corbusier podria estar en qualsevol lloc. La casa del Fran Lluibret només podia estar damunt d'aquest petit salt i en aquest riu. Lluís Kahn, bueno, aquí també una altra qüestió, i és amb aquesta que val la pena ressenyar amb aquesta imatge, que la casa surt del terreny. És difícil arribar a dir on comença la casa i on s'acaba la naturalesa. No? La casa està envoltada amb la dinàmica d'aquest espai extraordinari. No? Pel contrari, Lluís Kahn entén el projecte com un moment de reflexió cultural a partir d'una nova lectura de la història de l'arquitectura. I així es podem recordar com l'arquitectura romana, medieval o il·luminista ha influït en tots els seus projectes. Per Kahn, a diferència de Bright, el pes de la història és fonamental per resoldre l'arquitectura moderna. I veiem en aquestes imatges el valor que pren amb la seva obra la influència de la geometria triangular o circular més pròpia de l'arquitectura il·luminista de Claude Nicolas Ledoux. No? Veiem el projecte d'un hotel del Ledoux i com anys després, tant a la sinagoga com un edifici administratiu, el Kahn utilitza referències geomètriques molt similar a les utilitzades pel Nicolas Ledoux. Podria seguir utilitzant altres arquitectes i altres obres que ens explicarien diferents maneres d'enfocar el projecte i així analitzar els principis, els dubtes i les vacil·lacions que incideixen en el procés projectual. En aquest punt es podrien preguntar quins criteris hi ha per considerar una arquitectura de qualitat. La bona arquitectura, i deixeu-me fer una definició amb el risc que tenen totes les definicions, la bona arquitectura és aquella que dona una resposta adequada al context urbà, que es disposa en el lloc i no s'imposa, que resolta amb eficàcia els problemes constructius, els problemes formals, els problemes medioambientals i els problemes econòmics, que té un compromís amb la història, que no vol perdre la memòria del passat, que interpreta el present i que intenta imaginar el futur, que té una component estètica però que no menyspreia els plantejaments ètics, que és capaç de donar una resposta social, en definitiva, que es tracta d'una arquitectura al servei de la gent. Per últim, deixeu-me fer una referència personal. Us presentaré breument el que estem fent en aquests moments al meu despatx. Podríem dir és el treball de primavera, no? Que aquesta última primavera, el que estem fent. Es tracta de la reconstrucció del Parlament de Lausanne a Suïssa, que es va cremar fa uns 15 anys i que després d'un concurs guanyat ara estem desenvolupant el projecte. És un projecte difícil pel lloc on està situat. Es tracta d'aquest edifici d'aquí. Està en un petit turó de la zona vella de la ciutat, plen d'edificis històrics, i entre el castell medieval i la catedral que va reconstruir precisament el Violet Leduc. És a més un projecte delicat degut a l'ús institucional i al seu caràcter simbòlic. El nostre projecte pretenia aconseguir una síntesi entre el nou i el vell, entre el futur i el passat, i entre la construcció tradicional i les noves tecnologies. La coberta, bueno, això és la planta, això és el castell, aquest és el castell, aquí darrere estaria la catedral, tot, es va cremar tota aquesta part d'aquí, i nosaltres havíem de mantenir aquest edifici, que és un dels edificis històrics on es va firmar una de les constitucions de Suïssa, i aquests edificis que es van quedar malmesos, però sobretot es va derruir, es va cremar totes les teulades de lo que era l'antic Parlament. Per tant, el que teníem que fer era posar aquesta peça dintre d'aquest context, no? La coberta del nou Parlament havia de tenir una imatge pròpia capaç d'equilibrar la imatge simbòlica de les institucions religiosa i militar, no? Això és aquí el que es va... Això es va cremar tot això, això es conservava perquè era de pedra, doncs vam fer de nou tot aquest edifici amb la gran sala, bueno, la gran sala, que tampoc és tan gran, són 400 metres quadrats, és un quadrat de 40 per, ai, de 20 per 20 i pràcticament té 20 metres d'alçada, no? On es havia de fer l'assemblea del Canton de Vaud, no? I després havíem de restaurar tot aquest espai, tots aquests espais intermedis, no? Bé, durant entrepassar d'aquesta imatge que era com ens trobàvem el solar en el moment de començar el projecte i aquesta altra imatge, ha passat el temps de projectar i més de 40, i per fer aquest projecte a part d'analitzar totes les condicions hem fet més de 40 maquetes petites que anaven col·locades aquí, cada una d'elles pràcticament des de la mateixa idea del projecte, des de la mateixa concepció, amb els mateixos materials, no? Però en canvi la voluntat d'ajustar les formes, d'ajustar les proporcions, d'ajustar el volumen perquè pogués estar incert en aquest tros de territori, no? No solament havien de resoldre el problema d'un espai físic, de donar la solució dimensional al volumen interior de la sala del Parlament, sinó que havien de resoldre aquesta imatge exterior. Es tractava, com pràcticament era la peça del puzzle que acabava el paisatge, aquest paisatge urbà. No? Bé, tal com s'ha... Tots els grans canvis que s'han produït al llarg del temps, amb la manera de projectar i de construir edificis, durant el projecte se segueix produint el procés d'anar afinant la seva solució a través de diferents dibuixos o esquemes intermitges. Molts anys abans, l'Andrea Palladio, quan fa la casa per Camilo Volpe a Vicenza, a 1568, ja fa totes aquestes solucions buscant quina era la solució més adient perquè a través del pati on posava les escales se'ls posava una banda o les posava l'altra. Això és l'art de projectar, no? De resoldre a partir d'unes idees molt concretes, d'un encàrrec molt concret, de posar a punt les diferents parts de l'edifici perquè quedin semblats amb un edifici determinat, no? Però també, i aquí faig una petita broma, però també moltíssims anys abans els artistes de la prehistòria que dibuixaven en els cavalls com aquesta, la cova de Chauvet a França. És evident que la veritat és que representaven una manada de cavalls pasturant pels camps, però també es podria interpretar que era ja llavors la recerca de la perfecció a través de la recerca de la qualitat a través de la repetició de la mateixa imatge moltes vegades. Acabo aquí, deixeu-me donar-vos una vegada més l'enhorabona i, malgrat el cert pessimisme sobre la situació actual, donar-vos la benvinguda al fascinant món de l'arquitectura. Moltes gràcies.
Primer que tot, felicitar i agrair l'excel·lent exposició del senyor Esteve Bonell, que ha sigut un autèntic plaer d'escoltar.
Moltes gràcies.
I tot seguit demanaré al coordinador de l'Estudi d'Arquitectura, el senyor Josep Fuses, que pugi al faristol ja per procedir a la lectura dels graduats, del nom dels graduats.
Bona tarda. Aviam, abans de... us llegiré, aniré cridant els estudiants un a un per donar-los el diploma. Abans, deixeu-me dir només algunes paraules com a coordinador, plan ràpid, entre altres coses perquè durant 5 anys ja m'heu sentit prou vegades. La primera és que volia agrair tant als estudiants com a les seves famílies, als pares, etc., perquè van ser els primers que es van matricular a aquesta escola quan encara no se sabia ni quins professors hi hauria, ni quin nivell tindríem, etc. És un acte de confiança, una mena de xec en blanc, que bueno, és d'agrair, no? Perquè vull dir, això, moltes vegades la gent quan porta els seus fills a estudiar doncs valora quin tipus d'universitat anirà, etc. I la confiança aquesta que ens veu depositar, que ara ja diguéssim, al cap de 5 anys ho podeu valorar més o menys críticament, però us ho volia agrair personalment i em sembla en nom de tots els professors aquesta confiança. Això per una banda. I després per l'altra també, referent una mica a explicar per què hem convidat a l'Esteve Bonell, que lliga una mica també amb això que ara us trobareu, és a dir, no vull parlar tant del que hem fet durant aquests 5 anys, sinó que ara haureu de començar a treballar. I l'altre dia, parlant amb l'Arcadi Pla, que està també aquí a la sala, parlàvem de que ara hi ha com dos tipus d'arquitecte, uns que estan sempre treballant, o sigui, preocupats per la cosa mediàtica, estan sempre treballant pel seu currículum, a veure què passa, etc., i estan sofrint la seva carrera, i uns altres que disfruten amb la seva carrera, que són gent que, com feien els antics artesans, esmercen quantitat d'hores en la seva feina, però que ho fan sense comptar-les i disfrutant. No? Llavors, a mi em sembla que aquesta idea de disfrutar en la feina que un fa és bàsica i hauria de ser bàsica per vosaltres en el moment que comenceu a treballar. És a dir, el paper de l'arquitecte està canviant contínuament, la professió, com ha dit l'Esteve, no sabem d'aquí 10 anys com serà, però hi ha una cosa que us pot ajudar terriblement, que és que disfruteu realment amb el que feu. I reivindicar la felicitat en aquests moments, ja tot el segle XX sembla que reivindicar la felicitat és una qüestió quasi d'enses o de beneig, no? Sembla que voler ser feliç en la societat que tenim no sembla que sigui una cosa de bon to. Jo crec, de bon to, jo crec que sí que ho és a dir, que em sembla que el disfrutar, i l'Esteve Bonell, en aquest cas, ho comentàvem, com us dic, amb l'Arcadi, és un representant que va ser un mestre meu i continua sent en aquest sentit, és a dir, una persona que sap, ha disfrutat i dona la sensació que continua disfrutant amb la seva feina, i això es nota, no? Llavors, en aquest sentit, jo només us recomanaria d'ara en el futur, això, parafrasejant una mica, pensava quan el que us diria ara en aquests moments, parafrasejant el Cruyff, que sempre explicava una anècdota que em sembla que és bastant bona també pels estudiants, en el sentit que deia, bueno, els entrenadors, jo els hi explico la pissarra, els preparo abans de jugar durant tota la setmana la pissarra, vaig escrivint amb el guix el que tenen que fer. Diu, però en el moment que arriba l'hora de jugar al partit, els dic, sortiu i disfruteu, perquè realment els que juguen són els jugadors, és a dir, la feina de la pissarra, que és la que hem fet nosaltres durant aquests 5 anys, us pot més o menys servir, però em sembla que a partir d'ara serà, com us han dit abans, també qüestió vostra, i aquest aspecte de disfrutar, de treballar a gust amb la feina que feu, em sembla que és l'únic consell que en aquest moment us puc donar com a coordinador, i felicitar-vos per haver pogut acabar la carrera. No? Bé, llavors passo a llegir, aniré llegint un per un, i llavors veniu aquí, us donaran el... un diploma. Primer començaríem per ordre alfabètic, el David Aubert és el primer. La Blanca Borràs. Blanca. En Carles Cabretosa. La Raquel Cornell. La Laura Dobaño. En Jaume Ferrés. En Jordi Grau. En Josep Iglesias. L'Albert Gené. En Bernat Llaurador. Mirena Llucent. En Xavier Mascunyan. L'Isaac Mayor. L'Anabel Mora. En Benjamí Moret, no, en Benjamí Moret, l'Ivan Ocaña, l'Ivan Ocaña. La Mercè Pagès, no la veig, no hi és, que tenia un examen. L'Elisabet Palma. L'Alba Parrilla. En Xavier Pibernat. En Francisco Ramis. Francesc Ramon. En Dani Ruiz. L'Àfrica Sabé. L'Arnau Sempere. En Joan Tarrés. En Joan Vila. I l'Alba Vilà.
Bé, tot seguit demanaria a l'estudiant Àfrica Sabé que vingui al faristol per fer la seva intervenció.
Bueno, abans que res, benvinguts a tots. Agrair tots els consells que ens heu donat avui i que ens heu donat al llarg d'aquests 5 anys, que de veritat que s'agraeixen. L'optimisme també s'agraeix amb l'època que ens trobem. I bueno, jo em disposaré a llegir una mica reflexions, idees, sensacions que hem anat recollint en les converses als passadissos, amb tots els diferents emails que han anat correguent i coses que ens agradaria pues, que avui quedessin dites, no? Més que res. Bueno, avui intentem commemorar un fet important a les nostres vides acadèmiques. 5 anys d'intensos estudis d'arquitectura. 5 anys de barallar-nos contra el temps, contra l'espai, contra la famosa abstracció, contra les assignatures i sobretot contra nosaltres mateixos. 5 anys per canviar la nostra manera de veure el món per sempre. Per apreciar allò que se'ns amagava abans de passar per aquesta escola. Però crec que si ens preguntéssiu un a un a qualsevol de nosaltres, ningú diria que això ha estat el més important. Important, per exemple, va ser començar en una escola que no existia. Formar-nos com alumnes dia rere dia mentre els professors descobrien com funcionava tot plegat. I junts, demostrar que una escola petita pot donar una gran qualitat i que el fet de ser com una gran família ens ha permès aprofundir en els coneixements de l'arquitecte i aprendre de la pràctica de la professió, ja que gairebé tots nosaltres hem tingut l'oportunitat d'aprendre directament del món professional i amb unes altres condicions potser no hagués estat possible. Important descobrir que necessitem una mirada urbanista, però alhora tècnica de la realitat per poder esdevenir bons professionals. Viatjar cada any i veure in situ el que s'amagaven als llibres, l'experiència de trepitjar, tocar i fotografiar el que en altres escoles s'estudia a través d'imatges o experiències de tercers, tot i que sovint, vist des de fora, pugui ser difícil d'entendre. Important serà admetre que després d'aquesta experiència ja no som els mateixos, perquè ens hem conegut i hem viscut amb gran intensitat moltes hores, molts neguits, molts treballs. Gràcies pels espais, perquè sense el barracó, la nostra segona casa, la carrera no hauria estat el mateix. També ha estat important enfadar-se i reconciliar-se, equivocar-se i rectificar, renunciar al propi pel bé comú, poder recolzar-se en els companys quan fallen les forces, perquè fallen, de veritat que fallen. Agrair el suport dels professors, que en un dia també van ser alumnes i ens han donat el millor de si mateixos perquè a partir d'avui puguem obrir les ales i volar. I no podem oblidar el suport i l'ajuda de familiars, amics, companys, bàsicament els que sou aquí, no?, que ens han obligat a somriure a 8:45 del matí després de 24 hores sense dormir o més, que ens han ajudat a acabar una maqueta o que ens han acompanyat a l'escola per assegurar-nos que estàvem bé. Gràcies. A més, Per nosaltres també va ser molt important muntar tercer de carrera a un pati de Girona Temps de Flors, pel gust de fer-ho nosaltres com a grup. Com oblidar les imatges de 2.000 clavells vermells sota la pluja, i els patis que han vingut després, cada any millors, i els que vindran. I aquí en teniu una petita mostra del que vam fer aquest any. Per exemple, també va ser molt important per nosaltres organitzar un viatge a l'altra punta del món, només per la necessitat de fer realitat un somni. No ens oblidarem d'aquells treballs fets amb sang, suor i llàgrimes, i la sang és literal, que tots sabeu que entre maquetes i cúters a vegades hi ha accidents. Però sobretot no ens oblidarem de tots aquests anys, que ara ja començarem a veure amb nostàlgia. Marxem, però marxem contents d'haver passat per aquí i conscients de que sortim ben preparats per començar a aprendre. I crec que parlo en nom de tots quan amb el cor a la mà us dic gràcies i benvinguts a un nou principi.
Arribem a la cloenda de l'acte, a l'últim punt. Senyor director de l'Escola Politècnica, senyor Esteve Bonell, estudiants que avui us gradueu i totes les persones que omplen aquesta sala. Si us fixeu, ja des de l'àmbit universitari tenim aquí l'exrector Batlle, tenim el vicerrector de recerca, tenim el síndic de la universitat, tenim degans, el degana de ciències, tenim professors, professores, tenim estudiants, tenim molta gent de la universitat, però també tenim molta gent de la societat que ens envolta. Ens acompanyen professionals del món de l'arquitectura de primera línia d'aquí de Girona i de l'entorn. Tenim també el director de l'Escola del Vallès. Tenim, jo diria, tot un conjunt de persones i familiars dels estudiants que avui se graduen, que estem aquí celebrant una cosa important. Jo diria que una de les apostes més importants que va fer la Universitat de Girona al llarg de la seva història va ser dos estudis, anava a dir un, però he de dir dos, arquitectura i medicina. Són dues titulacions que són vaixell insígnia d'una universitat. Els estudis d'arquitectura, com ha explicat ja el director de l'Escola Politècnica, van començar ja en el mandat del rector Batlle i van ser, jo diria, una aposta important i excel·lent. I més tard s'han incorporat els estudis de medicina, que també s'estan desplegant, hem just arribat al segon curs i hem d'esperar encara una colla d'anys per donar títols de medicina. Però penso que sí, que per una universitat, perquè es completi el cicle dels estudis, el cicle de totes les titulacions que pot oferir, és important que hi hagin titulacions d'aquest tipus. Titulacions que exigeixen moltíssim, que són un repte absolut i continuat pel professorat que imparteix la docència, pels mateixos gestors i direcció de la universitat, que hem de posar tot l'empeny i tota la il·lusió i tot el que cal perquè puguin desplegar-se adequadament en espais adequats, amb tots els recursos necessaris, i que pels estudiants són una exigència permanent i contínua. Ho ha dit ara l'Àfrica Sabé quan deia tots els bons i mals ratos que han passat al llarg d'aquests 5 anys. I això és evident que forma part ja del seu bagatge per tota la vida. Un bagatge que jo sempre recomano en un acte com aquest d'avui, que es vagi renovant i que es vagi enriquint i actualitzant permanentment. Aquí heu après moltes coses, però sobretot el que heu après és una manera de fer i de ser. No es tracta només d'aprendre uns coneixements o uns continguts, sinó una manera de viure la vida i d'estar permanentment actualitzant i posant-se al dia. Jo he de dir que la Universitat de Girona té com a repte definitiu i total ajudant aquests estudiants a tirar endavant el seu projecte de vida, el seu projecte professional, i contribuir a través de la formació continuada, a través de les associacions d'exestudiants, a través de la relació continuada també amb el propi Escola Politècnica i amb el professorat de la universitat, de manera permanent al llarg de tots els anys. Pensem que és un compromís que tenim des del dia que vau triar aquesta universitat. I en el cas d'aquesta promoció que avui se gradua, realment ho vau fer d'una manera valenta i coratjosa, perquè era la primera promoció, i ho han dit abans, era tot un desafiament matricular-se aquí quan era el primer any que es començava la carrera. Per tant, a tots vosaltres tenim el mateix compromís que amb tota la resta d'estudiants de la universitat, però una mica més, perquè pensem que ens heu ajudat amb la vostra experiència, amb la vostra aportació, amb el vostre dia a dia, a millorar i a treballar en aquests estudis que hem anat planificant. Jo, per acabar, vull llegir una cita de Paul Valéry, destinada i dirigida a aquests 28 estudiants que avui celebren la graduació. Paul Valéry, que a més és enterrat ben a prop nostre en el bellíssim cementiri de Set, va escriure Eupalinus o l'arquitecte. És una reflexió sobre la bellesa i sobre la figura del constructor d'espais. I diu, a mesura que medito sobre el meu art, més el duc a terme. A mesura que hi penso i hi treballo, més pateixo i més m'alegro com a arquitecte. En el silenci avanço en l'edificació de mi mateix i m'acosto a una correspondència tan exacta entre anhels i facultats que em sembla haver convertit l'existència en una mena d'obra humana. A força de construir, em penso que he acabat construint-me a mi mateix. L'arquitecte, va dir Eupalinus, és aquell que imagina el que desitges però amb una mica més d'exactitud. I en aquesta cita penso que s'emmarca el que hem mirat de transmetre-us en aquests anys. No solament una informació, un coneixement tècnic, una exactitud en el treball, sinó també un aprofundiment com a persones i com a ciutadans. Com a rectora de la Universitat de Girona, és per mi una autèntica satisfacció felicitar-vos i desitjar-los tota la sort del món en el vostre futur professional. I res més. Moltes gràcies a tots.